la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. Abans que res, us fem, com sempre, un breu resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals. Les notícies, el Sabies què, les galeries dels experts, la galeria dels ocells, un consell de com prevenir accidents en els nostres animals de companyia i l'entrevista, avui amb l'Helena Clos, membre de l'associació agroambiental Temps de Saó, que ens parlarà de la seva feina en pro de mantenir i fomentar un model de producció alimentària respectuosa amb el medi ambient. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen. Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, José Matosas. Doncs comencem, com sempre, amb les notícies. Sou a Radio Estel, sou a la veu dels animals i la natura. I, en primer lloc, un record per la Laika, el primer ésser viu enviat a l'espai. Perquè la setmana passada va fer 66 anys d'ençà que la Laika es va convertir en el primer ésser viu en iniciar un viatge a l'espai, un viatge del qual ja sabia que no tornaria. Era una gossa petita que fou recollida dels carrers de Moscou. Els científics russos que treballaven en el projecte espacial van pensar que, com que era un animal abandonat, acostumat a lluitar diàriament per la supervivència, suportaria millor totes les proves que hauria de passar abans de ser enviada a l'espai dins del satèl·lit Sputnik 2. El govern soviètic va fer creure durant 2 anys a l'opinió pública que la Laika havia mort sense patiment després d'haver estat una setmana en òrbita. Però la Laika realment va morir poques hores després del seu enlairament a causa de l'asfíxia i la calor que va haver de suportar. En aquest programa volem dedicar-li avui aquest record per a un ésser innocent que fou víctima, com molts altres, de fets que costen d'entendre. A Almeria, un petit dofí és rescatat de les xarxes assassines abandonades als mars gràcies a 2 joves que anaven en una embarcació. La cria d'un dofí mular va poder ser alliberada després d'haver quedat embolicada per una de les moltes xarxes que els pescadors perden o llencen al mar. Els fets van passar a prop de la costa d'Almeria, quan 2 joves que navegaven en una embarcació van veure un dofí que saltava i que es movia neguitós al voltant del que els semblava un altre dofí més petit. En apropar-se van comprovar que es tractava de la mare, que estava fent tot el possible per mantenir a la seva cria a superfície i d'aquesta manera evitar que s'ofegués, ja que estava enredada en una xarxa de pesca. Els 2 joves van actuar ràpidament per alliberar el petit dofí sota l'atenta mirada de la mare, que va entendre que l'estaven ajudant. Sortosament van poder retirar l'ormeig que li oprimia el cos i que li dificultava la respiració. Tal com van explicar, van quedar molt remullats, però molt feliços, després de veure marxar els 2 dofins junts mar endins. Milers de xarxes de pesca són llançades al mar. Són les anomenades xarxes fantasma o xarxes assassines, veritables paranys mortals per a la fauna. El petit dofí d'aquesta notícia ha pogut salvar la vida gràcies a l'actuació d'aquests 2 joves als qui felicitem. Però, malauradament, molts animals marins continuaran morint a conseqüència de la descurança de les activitats humanes. Més coses. Mallorca i València afavoreixen la cacera. L'Ajuntament de Ciutat de Mallorca, governat ara pel Partit Popular, ha aprovat la proposta de Vox per donar via lliure a la caça a les zones rurals del municipi. quelcom que l'anterior govern havia prohibit l'any 2016, quan va limitar l'activitat cinegètica només als vedats privats. Tots els partits de l'oposició han rebutjat rotundament aquesta decisió. Consideren que poder caçar en zones lliures és d'una irresponsabilitat absoluta i que comporta un perill pel medi natural i per la ciutadania en general. Els diversos grups creuen que crear un gran descontrol que farà impossible perseguir i sancionar els infractors, cosa que pot succeir, per exemple, si es cacen espècies protegides. Sorprèn també la notícia de les Corts Valencianes, una altra proposició per afavorir el món cinegètic que, de nou, té per protagonista un acord entre Partit Popular i Vox. L'entesa, en aquest cas, ha permès aprovar una iniciativa per incloure la caça com una activitat dins del sistema educatiu als diversos centres escolars d'aquesta comunitat. La proposta, que ha estat promoguda pel grup de Vox, pretén que reconegui la caça com una activitat gestora del medi natural i li intenta atorgar presumptes beneficis per la conservació i millora de la biodiversitat. Per aquest motiu es demana més finançament per al sector cinegètic i menys limitacions burocràtiques i lleis que consideren absurdes, ja que, segons els impulsors, aquestes normes només estan pensades per afavorir animalistes i ecologistes. El pla també exigeix que les institucions públiques prenguin mesures per tal d'erradicar els insults i les amenaces contra els caçadors que apareixen als mitjans de comunicació i a les xarxes socials. En fi, dues notícies que deixen entreveure la pretensió de contentar i de seguir les directrius marcades per l'influent lobby de la caça, que sap perfectament que cada cop té menys seguidors. L'ADA porta molts anys manifestant que la caça ha deixat de ser un mitjà de subsistència. S'ha convertit en una pràctica esportiva cruel i amb finalitats recreatives, especulatives i comercials que influeixen en l'extinció de les espècies i en el descens de la biodiversitat. La caça no serveix per gestionar la fauna ni per controlar les seves poblacions i, a més, contamina el medi ambient amb el plombisme dels cartutxos utilitzats. I acabem. Les estufes de gas i d'electricitat ja tenen data de desaparició a les terrasses de Barcelona. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona ha tornat a demanar a l'Ajuntament que avanci aquest mateix hivern la prohibició d'utilitzar a l'exterior estufes de gas i estufes elèctriques per escalfar les nombroses terrasses dels bars i dels restaurants de la ciutat. L'entitat ja va sol·licitar l'any passat la revisió dels terminis de la prohibició, però no li van fer cas. Els veïns recorden que, segons l'actual pla municipal, aquestes estufes quedaran prohibides a partir de l'1 de gener de 2025. És per això que també consideren important que, si finalment l'Ajuntament accepta avançar la prohibició, ho faci abans que els restauradors comencin a encarregar aquests aparells. L'entitat veïnal insisteix en que són enginys altament contaminants que en només 8 hores poden arribar a emetre uns 25 quilos de diòxid de carboni. Això equival al que produeix un cotxe de benzina en un recorregut de 120 quilòmetres. Un informe de l'Agència d'Energia de Barcelona ja va determinar el 2017 que aquest tipus d'estufes suposen un desaprofitament energètic de difícil justificació.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que els bigotis dels animals són uns pèls especialitzats que tenen una important funció sensorial i actuen com si fossin un radar? Els pèls durs, anomenats vibrisses, tenen una arrel sensible i amb moltes terminacions nervioses connectades al cervell, que amplifiquen la seva capacitat tàctil per captar vibracions, localitzar i mesurar la distància dels objectes o detectar els canvis de corrents d'aire. Al mateix temps, els facilita uns moviments més silenciosos evitant obstacles i perills que es van trobant durant els seus continuats desplaçaments. Aquests sensors tàctils es troben ben desenvolupats en els mamífers, inclosos els primats, els ocells especialment insectívors i algunes plantes carnívores. Encara que els bigotis siguin els pèls més llargs i visibles, aquestes vibrisses també es desenvolupen al voltant de les celles, les barbes, les potes i els peus dels animals. Les foques, que són una de les espècies més ben dotades de bigotis, disposen d'uns 50 pèls a cada costat del seu musell, facilitant-los la detecció molt més ràpida dels moviments i mida dels peixos dins l'aigua i una selecció molt més acurada de la seva captura i aliment. Amb una mica d'atenció i interès, podrem aprendre el grau de sensibilitat i el funcionament dels bigotis dels nostres amics més quotidians, com poden ser gossos, gats o petits hàmsters. En el gat ens adonarem com el posicionament dels seus bigotis és un bon indicatiu envers el seu estat d'humor o el grau d'alerta o amenaça davant un suposat perill. Recordeu, intentar entendre i imaginar el món sensorial dels animals sempre resulta enriquidor i molt interessant.
Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista, divulgador ambiental i autor del llibre Per un bon clima. Volem parlar també avui una mica d'aquesta hipocresia, oi? Que hi ha moltes vegades també en certes empreses perquè volen compensar, diguem-ne, certes accions dolentes dient que, per exemple, plantaran arbres.
Sí, efectivament, plantar arbres és una activitat que des del punt de vista del màrqueting sembla ser que funciona molt bé, però s'ha de tenir en compte de que abans de compensar les emissions de diòxid de carboni d'una activitat industrial o d'un producte, abans s'ha de calcular, reduir i, si no queda més remei, compensar, seguint aquesta estratègia de prioritats. Calcular vol dir, si tu compres un producte que diu que és baix en carboni, que em diguin exactament quant carboni ha representat la seva fabricació. Si compro un vehicle, que no em diguin únicament les emissions per quilòmetre, sinó que em diguin quantes tones de CO2 he comprat en la fabricació i quantes tones representarà el reciclatge final d'aquest vehicle. Amb això de plantar arbres està molt bé, però s'ha de tenir en compte de que perquè funcioni realment la plantació d'arbres, el dia següent se'ls ha de regar, se'ls ha de regar els anys següents perquè aquest arbre creixi. Plantar un arbre i no regar-lo és, francament, un oxímoron contradictori.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista i divulgador ambiental.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Bon dia, amics animalons i amigues. Avui recordarem el Nat King Cole, pianista de jazz i cantant. Va néixer l'any 1919 a Alabama, dels Estats Units. El seu pare fou diàcon de l'Església Baptista i la seva mare tocava l'orgue a l'església. La seva tasca com a pianista començà als anys 30 tocant el piano que li va ensenyar la seva mare, fent-ho amb els importants després músics del moment com el Louis Armstrong. Tocava a Chicago en petits conjunts per establir-se finalment a Califòrnia. Va ser als anys 1940 i 50 quan es va iniciar com a cantant, encara que al principi s'avergonyava de fer-ho, fins que va entrar a la ràdio per fer-se famós i després també a la televisió. He escollit tres tracks: Solamente una vez, aquellos ojos verdes y las mañanitas.
Solamente una vez amé en la vida, solamente una vez y nada más, una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón.
Solamente una vez
se entrega el alma.
Soy total
renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar. Anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré.
son las mañanitas que cantaba el rey David. Y hoy como es día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió.
Mañana en que vengo a salvarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores en la pila del bautizo. Cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Y hoy como es día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió.
Nou dissabte aquí a Ràdio Estel, al matí, que escolteu la veu dels animals i la natura. Aquí a Ràdio Estel, programa d'ONGADA, l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals. És temps per l'entrevista. I marxem novament a Mataró. Escolta, em sembla que sigui, haurem de canviar la capital de Catalunya perquè hi ha un munt de projectes que s'estan duent a terme també a la capital del Maresme. Avui parlem de l'associació Temps de Saó. I per fer-ho, entrevistem a una de les seves membres, pagesa també, que és l'Helena Clos. Helena, bon dia.
Hola, bon dia.
I en primer lloc, defineix-nos una mica aquest projecte i com comença, perquè això va començar l'any 2013, allà aquí a Mataró.
Correcte, sí. Bueno, l'any 2013, el Francisco Cerviño, que és el president de l'associació en funcions encara, doncs, bueno, ell havia sigut molt activista amb altres associacions ecologistes en acció i així, i estar ell ja afincat a Mataró va decidir doncs, crear la pròpia associació per generar moviment a Mataró, en el sentit de començar, per exemple, a explorar excursions sobre bolets o fer excursions de cap de setmana de plantes comestibles. Una mica la idea de promoure projectes més lúdics a la natura. I, bueno, vam estar arrencant així pues, fins al 2019, ben bé 5 anyets, 6 anyets o 7, més o menys.
Fins que també passeu, diguem-ne, a centrar-vos en el que és l'agroecologia, en aquest cas.
Correcte,
no?
Sí. Sí, en l'inici de crear l'associació, tal com es defineix els estatuts, és una mica també fer activisme, no?, dels moviments que tenen a veure amb l'agroecologia, ja sigui des d'un punt de vista activista de, bueno, manifestos en contra de l'ús de pesticides o més aviat generar moviment a l'hora que individualment participem i generem això, excursions i sortides familiars, que la gent ens conegui, transmetre el coneixement, pues, això de, sobre flora i fauna, silvestre. I llavors, amb els anys, mira que va entrant gent i promovem altres activitats, com el que va passar el 2019, que ens vam juntar quatre, sí, i vam decidir proposar uns premis de voluntariat ambiental a Mataró, i ens el van donar. Llavors, a partir d'aquí, vam començar a arrencar més, bueno, des d'un punt de vista de projectes, no? Que tinguin més a veure amb una cosa més continuada, que no tan esporàdica de cap de setmana.
Doncs ara anem als projectes, però abans, també, no és que sobti, però és una paraula poc coneguda, el nom de l'associació, Temps de Saó. A què fa referència aquest saó?
Sí, el saó és la pluja, la sorra humida, just quan acaba de ploure, que queda així en un punt òptim per plantar. És això, el saó. La pluja fa saó.
Per tant, és aquell punt òptim, també, en què el grau d'humitat d'una terra, no?, perquè produeixi fruita, el punt aquell òptim, i, per tant, feu referència a això, no?, també optimitzar, en aquest cas, els recursos i a la terra. Per acabar de definir l'associació, i ens parlaves d'aquests projectes, ara en definirem un, que és especialment el que teniu de bases per la biodiversitat, però, en general, us dediqueu, com deies, no?, també a assessorar, fins i tot, doncs, no només a pagesos, sinó també a empreses o petites entitats, no?, perquè puguin dur a terme també certs projectes, en aquest cas, d'agricultura en ecològic.
Sí. Sí. Ens hem dedicat més en agroecologia a assessorar joves desocupats amb cursos d'agroecologia financiats per el Fons Europeu Next Generation, que va ser l'any 2021 i 2022. En aquest cas, doncs, vam ser els propis formadors, no? I, bueno, sí, en principi, clar, molts pagesos ja tenen la seva pròpia formació, no?, l'autoconeixement. Però sí que si ens pregunten qüestions tècniques, no?, de productes, doncs, bueno, tenim gent formada que pot respondre, està capacitada per respondre a aquestes qüestions.
Comença a entendre la gent que és possible i és probable cultivar sense l'ús, en aquest cas, d'herbicides o insecticides?
Sí, vol dir que sí. És possible sempre i quan existeix un altre mètode igual de complex, no?, que es basa en altres accions, com pot ser tenir l'hort amb marges plantats amb plantes aromàtiques i arbres, no?, amb una associació que el que fan és destinar refugi per la biodiversitat, pels insectes, per la fauna, que és alhora la defensora d'aquestes plagues quan apareixen. O sigui, la complexitat d'un altre mètode acaba sent igual de complexa de cuidar un altre tipus d'entorn, en comptes de fer un abús de productes senzills i ràpids, no? És a dir, que igual és més lent i més complex, però té a veure amb que és una altra manera de prevenir, no?, o de cuidar el teu hort, i igual de productiu alhora.
Hem parlat moltes vegades aquí al programa de l'agricultura ecològica i l'agricultura regenerativa, aquests nous conceptes que, evidentment, tenen en compte tots els que són els processos naturals, els processos que no impliquen cap degradació, contaminació, en aquest cas del medi ambient, ni matança directa d'herbes, vegetals o, en aquest cas, també d'insectes, que són principals polinitzadors i, per tant, que inicien tot part del cicle natural, també. Vosaltres us ubiqueu a la zona de les cinc sènies, a Mataró. Explica'ns una mica, perquè és una de les zones de més importància d'aquí del Maresme, entre Mataró i Sant Andreu de Llavaneres, que acull gran part de camps i, per tant, és un ambient agrícola, diguem-ne que en aquest cas també afavoreix la presència de diferents espècies animals.
Correcte. Sí, exacte. En aquest perímetre de terra, no?, que va en paral·lel a la Nacional 2, a tocar de mar, és ben bé un clima litoral en base a la serralada litoral, no?, perquè nosaltres les muntanyes les veiem direcció nord, per dir-ho així. Per tant, tenim tota la part de costa això cultivada, i el clima, pues, sí que a vegades entra una mica la brisa marina, no?, l'aire fred, a vegades fins i tot l'ambient humit d'aquesta boirina salinitzada. Pues tot aquest entorn que està cultivat, que li diuen les cinc sènies, porta tota la vida, vull dir, moltes generacions, potser. Les cases més antigues de les cinc sènies és la sisena generació que cultiven. D'aquí el nom d'aquest veïnat, que en el seu dia, abans era de secar, fins al dia que va passar a ser de regadiu a través d'una mina, la mina de Can Noé, que va abastir, doncs, a les finques que en aquell moment hi havien, i eren 5 en extensió de territori. Avui en dia ja s'ha repartit més la terra, hi ha més propietaris, però aquest veïnat, aquest nom, li ve donat doncs, justament d'un moment que passem a ser de secà a regadiu. Mm. I encara avui en dia, el 2023, seguim cultivant, seguim mantenint aquesta qualitat de l'entorn, de l'aire, d'espai, no pertorbat, no, urbanitzat el just, perquè sí que és veritat que als anys 80 es va fer una barbaritat que és Sant Quirze, una urbanització que ja, bueno, entre altres coses, pactes polítics o el que fos, sí que es va permetre urbanitzar una mica, però per lo general s'ha mantingut sempre protegida i és el que li dona aquesta qualitat al paisatge, no? Vull dir que tens un paisatge que pots parlar d'ell justament perquè s'ha conservat amb els anys. Mm.
Sens dubte, una de les zones del Maresme, en aquest cas, amb més espai no urbà, pròpiament, és a dir, que no l'ocupin edificis, i per tant també una tasca de defensa del patrimoni natural i patrimoni fins i tot tradicional, no? Patrimoni cultural, perquè, com deies, fa molt de temps que aquesta zona és cultivable i es dedica, en aquest cas, a l'agricultura. Per últim, també, Helena, defineix-nos una mica quins són els cultius d'aquestes gairebé 200 hectàrees de cultius que es troben en aquesta zona de les 5 sènies.
Bueno, doncs, és rica i variada. Anava a dir, sí, molt el que trobem a temporada de mercat. Sí, el que ve amb la temporada, no? Productes de tardor, doncs hi haurà producte de tardor. Ara ens trobem a l'hivern, doncs trobarem les coliflors, les espinacs, les bledes, no? Tot el que tingui a veure amb programar la temporada, el que coneixem com a producte de temporada. I, bueno, i per exemple, doncs, també s'havia fet molt abans patates, que igualment els pagesos, no tots, però bueno, el que decideix fer patata, doncs, com que té extensió, les cultiva. Però el producte és això de temporada, el que trobem segons l'època de l'any.
I aquests productes es poden comercialitzar a la vora?
Sí, a Plaça de Cuba hi ha uns quants pagesos que venen d'aquí, de les 500, tenen parada, de fa molts anys. I ara em sembla que alguns també al mercat d'aquí, de l'Escorxador, del Palau, a Mataró. I desconec, sí, algun diumenge també, em sembla que hi ha algun pagès que també se'n va a Vilassar de Mar, que hi ha el mercat de diumenge. Mm. I, bueno, en general, sí, és paradista, no? El paradista que va, això, a mercat. I també algun que potser, si té costes, també et fa venda directa. Mm. El que passa que això té a veure amb, bueno, amb els usos, no? Que es permet o no, com a venda. Els pagesos el que se'ls permet és anar a vendre fora, no? Mm. Vull dir que això ja ve arreglat per el veïnat, per coses, per lleis municipals i així, que està una mica així en buit i es pot fer, no? Però, bueno, no és tan oficial, doncs.
Calen aquests permisos, aquestes llicències. En tot cas, la gent de Mataró o la gent dels voltants sap i emplacem també doncs, aquests mercats tant a Vilassar el diumenge com també a la plaça de Cuba, a Mataró i fins i tot, en algun cas, aquesta venda directa. Us recordo que som a la Veu dels Animals i la Natura, aquí a Radio Estel, que parlem amb l'Helena Clos, que és membre de l'associació Temps de Saó, que s'ubica a Mataró, en concret fa feina aquí a la zona de les 5 sènies que estem definint i que té aquests diferents projectes de formació a la pagesia més tradicional, a l'entorn de l'agricultura ecològica i del qual també podeu trobar més dades, evidentment, al seu lloc a internet, que és temsdesaó.wordpress.com, és blog, temsdesaó.wordpress.com, i trobareu també tots els diferents projectes i totes aquestes dades que estem explicant, a més de referències. I ara, Helena, teniu un projecte des de fa un temps també que es diu Basses per la Biodiversitat. Definim-lo una mica. Com comença això?
Sí, aquest projecte comença el 2021, crec, com que hem anat fent així tongades de projectes, doncs en funció del que apliquem aquí a la finca, perquè clar, Temps de Saó també treballa a la finca per fer els cursos, jo mateixa porto un hort aquí a una de les finques que és la Senya Viva, a Can Major, i a través de l'hort pràctic doncs, em permet fer les visites guiades una mica, no? I el que ens passa és que també a la finca tenim una bassa agrícola construïda amb argila compactada, que la va construir l'Oriol, que és un altre membre de l'associació i que és el gestor de la finca.
Sí.
Pues no sé si va ser el 2018 o el 2017, porta més anys la bassa. I bueno, ell va fer un mètode innovador amb argila compactada, a través del qual li va permetre experimentar unes noves maneres de fer argila sense ús de residus plàstics, alhora que era, bueno, pues això, no? Un ús de regadiu o purament una bassa destinada a la biodiversitat, que vol dir que tu a dins li pots crear un ecosistema aquàtic a través de plantar doncs, plantes aquàtiques com el jonc, com la menta aquàtica, entre, bueno, entre d'altres, no? Més nenúfers o altres que ara no sabria dir el nom tècnic, però sí que permet pues, això, l'aniguament de libèl·lules o l'aparellament d'ànecs. Bueno, aquí es veuen moltes espècies en algun moment així de tarda que si vas en silenci les pots veure, no? I les observes. Llavors, bueno, clar, a través d'aquesta bassa se'ns va ocórrer la idea de començar a generar un projecte que pogués parlar d'aquest entorn aquàtic que tenia tanta riquesa i alhora també intentar investigar com poder millorar qualsevol bassa convencional d'aquestes de ciment de tota la vida, que normalment, bueno, o rodones o quadrades, però que són de ciment, com intentar millorar la seva qualitat que afavoreixi la biodiversitat. Llavors aquí vam començar a investigar i ens vam trobar amb l'invent de les illes aquàtiques, que fan algunes empreses, i nosaltres vam crear el nostre propi sistema, que, bueno, que es basa en planxes de suro que floten a l'aigua, i a través d'aquestes planxes foradades fèiem el planter aquàtic de les nostres espècies de la bassa, i el que fèiem era treballar amb alumnes un taller pedagògic de que ells mateixos ajudessin a participar en aquestes illes, les construïen ells. Mm. Llavors aquí a la bassa ara mateix tenim un viver d'illes flotants, algunes de les quals les hem pogut portar a altres basses, però sí que en tenim moltes encara buscant destí. Pues, si algun pagès té alguna bassa que només la omple i la buida, pues, nosaltres podíem anar i instal·lar-hi una d'aquestes illes.
Diguem-ne que són illes, Helena, són illes, sí, com has dit, no? Són materials com suro, per exemple, que s'ubiquen al mig de la bassa i que llavors serveixen a partir d'aquí, no?, per començar, sí, a servir de refugi.
Sí, són refugi i també descans, no?, perquè, o pels amfibis, sobretot, perquè si en l'època hi ha capgrossos així, bueno, si coincideix que el nivell d'aigua està baix, segurament no tindran manera de sortir, llavors a vegades bueno, s'acaben ofegant, ens pensem que no tenen ales, no, els amfibis. Tot i que siguin aquàtics, també necessiten de terra. I a vegades passa que si el nivell d'aigua és baix, no poden sortir. Llavors ho complementem amb instal·lació de rampes, perquè puguin, en el cas d'un nivell d'aigua baix, puguin sortir a la superfície. I sí, són illes de suro que floten.
Un projecte que vosaltres definiu com l'objectiu de conservar, restaurar la diversitat genètica dels hàbitats aquàtics agrícoles i de les espècies que hi viuen, fauna i flora, com feia referència, en especial els amfibis, i que té un context general amb dos informes que citarem ara mateix. Un de general, no? És l'informe Global Biodiversity Outlook, que és el que es dedica a fer l'ONU, en aquest cas la part de biodiversitat que organitza aquestes cimeres anuals de biodiversitat i que fa periòdicament, cada 5 o 6 anys. El darrer informe, el número 5, va constatar que un 41% de les espècies d'amfibis a nivell mundial estan amenaçades d'extinció, un 41%, gairebé la meitat. D'altra banda, tenim a Catalunya, des del 2020, l'informe més complet fet a nivell de biodiversitat, que és l'informe de l'Estat General de la Biodiversitat de Catalunya, del 2020, que constata una pèrdua d'espècies de vertebrats i invertebrats d'un 54% en llacs, rius i aiguamolls i d'un 30% en ambients agrícoles i prats. D'aquí també la importància, no?, del vostre projecte, que sembla una menudesa, però que realment no ho és, perquè permet recuperar moltes espècies. És així, oi, Helena?
Sí, correcte. I això, aquest tipus de basses, és igual si són de ciment, no? I no tothom la pot fer d'argila, no passa res. Es troben ara mateix uns quants projectes de basses enmig de la ciutat de Barcelona, que en aquest cas ho gestiona l'associació Galantus, per si no els coneixeu també els cito, perquè fan feina molt reconeguda al territori, Galantus, i ells estan ideant, dirigint, no?, projectes a això, en ple pulmó de Barcelona, a Parkway o Porai, i ells demostren, no?, com una bassa, o sigui, naturalitzar qualsevol bassa d'un parc, simplement ficant mesures, plantes aquàtiques que puguin venir, doncs de cop tornen a venir això, les granotes, no? la reineta, vull dir que pot generar també una biodiversitat en el moment que tu hi fiques un refugi i les tens en compte. I tot això ha passat en aquest informe, no, que diu, bueno, que acabes de dir, de que han baixat això de la població d'aquests, no, refugis amb els anys. Això sobretot té a veure amb el canvi d'hàbit del pagès, no, en si. El pagès dels anys 60, bueno, dels 60 als 90, pues, va, si abans es regava més amb un sistema de canalització, no, ai, d'inundació, pues, en el moment que canviem i canalitzem l'aigua, posem l'aigua en tubos, deixem d'haver xarcos generals així a trossos de terra perquè fiquem asfalt, tot això que ha sigut un canvi d'hàbits provocat pel nostre canvi evolutiu de manera de funcionar a la ciutat o a la perifèria, i del mateix pagès canalitzant l'aigua amb tubs de PVC, doncs tot això ha fet que el disminuir l'aigua en si, tu el que provoques és que també disminueixi la població d'aquestes poblacions, no, de les que parlem. Per això estan en perill d'extinció, perquè això té a veure amb un canvi ja d'entendre l'evolució nostra, no, de fer a l'ofici o a la societat, de fer la perifèria asfaltada, tot això. Abans es generaven molt més basalt, no, que durant un mes que durava el basalt, doncs allò ja era un refugi d'aquestes espècies. Amb els dies això ha disminuït tant que la població, doncs, la tenim en perill d'extinció.
Heu elaborat també un mapa de basses, identificat 42 punts de reproducció d'amfibis entre basses de rec, piques, pericons, safaretjos, etc, etc, altres basses ornamentals. La idea és teixir, com deies, Helena, una xarxa municipal de basses, cosa que s'està fent, com deies, també en altres llocs. Hem parlat nosaltres aquí amb l'associació Galantus, també d'aquest projecte a Barcelona, de basses per la biodiversitat. I el fet és que tot això pugui arribar a la gent. Per fer-ho, podeu posar-vos en contacte, evidentment, amb l'associació Temps de Saó. I també us citem una jornada tècnica que es va fer fa uns anys, que és molt interessant també aquí a Mataró i que podeu trobar a través d'internet, també a la pàgina web de l'associació Temps de Saó, que es diu Beneficis de les Basses Agrícoles per la Biodiversitat. Es va fer l'any 2021 i hi ha totes les sessions, totes les conferències també per internet per entendre quines funcions fan les basses i com permeten també recuperar la biodiversitat, en aquest cas també i sobretot els amfibis. Helena Clos, membre, com dic, de Temps de Saó, espero que també la gent pugui posar-vos en contacte amb vosaltres i que tot això vagi endavant, perquè és un projecte en què esteu molt implicats, de gent moltes vegades, doncs, que treballa sense afany de lucre i que, per tant, ha d'impulsar molts beneficis per a la societat. Helena, moltíssimes gràcies avui per presentar-nos.
A vosaltres.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Estaven recordant el Nat King Cole, que va deixar el jazz per quedar-se i triomfar cantant balades. Aquí sempre se'l va conèixer com un cantant espanyol. Però el que sorprèn, i sorprèn bastant, és que del llenguatge espanyol no en sabia res. Per una certa circumstància, quan estava de gira a Cuba, va tindre l'ocasió d'utilitzar la llengua hispana amb una cançó, i de l'èxit que va tindre, va continuar cantant d'aquesta forma en els països hispans, en especial a Mèxic. Però ell era un afroamericà, nord-americà, de soc arrel, que va tindre forts enfrontaments amb el Ku Klux Klan d'aquell temps. Durant la seva vida va ser molt fidel a la seva discogràfica, que sempre fou Capitol. No es pot dir el mateix de la seva vida privada. Malauradament, als 45 anys, va fer el traspàs a Santa Mònica de Califòrnia. La causa, el tabac. Us passo tres tracks. Adiós, mariquita linda, Noche de Ronda i Capullito de Aleli. A la propera, com sempre, si Déu vol.
Adiós, mariquita linda, ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti. Adiós, chaparita chula, yo me voy para tierras muy lejanas y ya nunca volveré. Adiós, vida de mi vida, la causa de mis dolores, el amor de mis amores, el perfume de mis flores, para siempre dejaré. Adiós, vida de mi vida, la causa de mis dolores, el amor de mis amores, el perfume de mis flores, para siempre. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. Adón de vas, dime si esta noche tú te vas de ronda como ya se fue. ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar.
Que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad.
Adón de vas,
dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue.
¿Con quién estás?
Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas
no son buenas, que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar.
Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Tú solo eres la mujer a quien he dado mi querer, y te brinde, lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de Alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí.
Galeria dels ocells. Avui, Abel Julien, expert en ornitologia, professor i divulgador a través del seu blog, ens ajuda a conèixer els ocells i els seus cants. Abel, quin és aquest ocell que estem escoltant?
Doncs bé, això era el preciós i melòdic cant de la merla. La merla té aquest cant melòdic molt potent. Si ens trobem una merla cantant així a prop, realment et pot arribar a fer mal a l'oïda, diguem-ne, de lo fort que canta aquest ocell. I, a més, canta a l'alba, abans de que surti el sol, i realment és un cant molt, molt bonic. La merla és un ocell d'un color negre, el mascle és totalment negre, mentre que la femella és més marronosa, com en molts ocells, la femella és com més discreta d'aspecte. El mascle és negre, amb el bec taronja o grogós, depèn de l'època i depèn de l'individu. Molt bonic, i és un ocell, a més, molt comú, que podem trobar a jardins i podem trobar zones bastant humanitzades, però també a dalt de tot de la muntanya, llocs molt salvatges. És un dels ocells més comuns que tenim aquí a Catalunya. S'alimenta sobretot de cucs i invertebrats. El veurem saltant per la gespa, un parc públic, per exemple, mirant amb el cap una mica de cantó. Encara està per descobrir si realment escolta els cucs. Hi ha investigadors que diuen, estan fent estudis, a veure si els està escoltant, o bé si està girant així el cap per poder veure el terra. Això encara no se sap. I és un ocell que el veurem això, agafant cucs de terra i fent niu a les heures, però sempre a prop nostre. la merla.
Galeria dels ocells, amb la col·laboració de l'Abel Julien, expert en ornitologia. Més informació a www.aulainatura.cat. www.aulainatura.cat.
Com prevenir accidents en els nostres animals de companyia?
La cuina és un indret de la casa on cal tenir molta cura. Si tenim una placa vitroceràmica per cuinar, què haurem de tenir en compte?
Les plaques vitroceràmiques poden causar greus cremades als gats, sobretot si tenen costum de pujar als mebles de la cuina. Com que aquest tipus de plaques no tenen flama, com sí que passa amb les plaques de cocció amb gas, els gats, en no veure foc, es posen a sobre i es cremen. Després d'haver cuinat, seria convenient posar una tapa protectora mentre la vitroceràmica es mantingui calenta. Així, si el gat salta al damunt, no es cremarà.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
És indispensable la continuïtat, perquè no es poden modificar les polítiques relacionades amb el canvi climàtic i la protecció de l'ambient cada vegada que canvia un govern. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.